A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I seran 9:45, el nostre espai d'informàtica, com cada 15 dies des del Sitges PC Centre. Saludem a David Cruz. David, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
No per parlar de qüestions legals concretes, però sí que és cert, i em sembla que des del Sitges PC Centre també en som ben conscients, un dels principals interessos, i ens ho he dit més d'una vegada, quan és l'hora de comprar un ordinador, és les descàrregues.
Les descàrregues digitals.
Les descàrregues digitals.
Exacte.
Així, a grosso modo, què podem entendre per una descàrrega digital? Qualsevol contingut, sigui quin sigui?
Qualsevol contingut que sigui informació, és a dir, imatge, so, texta, és el que això comprem, doncs, una pel·lícula, un capítol, un llibre o una cançó. I aquest és principalment el problema.
D'acord, ficaríem aquí dins també programes informàtics, els qüestions de tota mena d'aquest tipus, no?
Exacte.
Això es pot fer en qualsevol ordinador?
En qualsevol ordinador.
I això es pot fer amb algun programa especial o no? O a través de qualsevol cercador un pot arribar, diguem-ne...
Hi ha diversos mètodes per baixar-se el que és aquest tipus de descàrregues. Hi ha la descàrrega directa, que tens un link a la pàgina web i el propi navegador és el que comença a descarregar. Després tens el que es diu a les redes P2P, que són de persona a persona. Això es diu en P2P, que vol dir que l'arxiu, en comptes d'estar allotjat a un servidor d'internet, el té allotjat una persona a casa seva, sí, i el comparteix amb unes altres. Són els dos mètodes més utilitzats.
Allò que moltes vegades llegim als webs d'internet com a P2P.
Exacte.
Vindria a ser,
sí,
això, no?
Ho sento, he dit...
No, però ho he dit en el llenguatge, en els acrònims dels especialistes, no?
Exacte, és el P2P.
El P2P conegut, diguem-ne, per tothom. Perquè, és clar, una persona pot compartir arxius amb una altra persona que vinguin des del seu ordinador.
Exacte.
Suposadament que siguin arxius de la seva creació o arxius, diguem-ne, gestionats per ell mateix, no?
Exacte.
Per això no hi ha cap mena de problema.
No, en principi, el P2P no és il·legal. El que passa que el volen capar per la llibertat que dona, perquè no té un control. Aleshores, com no pot haver-hi un control del que es baixa, doncs prefereixen tancar-lo.
D'acord.
Perquè sí que és veritat que jo, si jo, per exemple, faig un dibuix, o
sí,
faig un curt d'animació
sí,
amb els meus amics,
o fas fotografies a qualsevol lloc,
faig fotografia i te les vull enviar a tu,
sí,
un dels millors mètodes que hi ha és el P2P.
D'acord.
Perquè jo posaré el P2P, et donaré la URL i tu i els meus amics ho podreu baixar del meu ordinador.
D'acord. És a dir, es connectarien, per dir-ho d'alguna forma, les amistats o les persones interessades directament a l'ordinador de la persona que té aquesta informació i la descarregaria.
Clar, també és un mètode de distribució per, imagina que tornem al mateix exemple,
sí,
jo faig fotografia però no soc ningú, no? Aleshores jo poso les meves fotografies a internet,
sí,
a disposició de P2P, i la gent se les descarrega, a partir d'ahir em comencen a conèixer i potser em surt un contracte o...
D'acord, o algú que tingui interès en les meves fotografies,
interès,
alguna cosa així.
Exacte.
Encara que no sigui a través del P2P, sí que hi ha moltes possibilitats que una persona pugui penjar la seva obra a internet. Així,
sí.
Això sí que és cert, hi ha molts portals i moltes facilitats en aquest aspecte, no?
Sí, per exemple, per la fotografia, el més important ara mateix és Flickr, que és el més utilitzat pel fotògraf. Clar, hi ha molts mètodes. El bo és utilitzar-los tots, perquè quan més els utilitzes, més difusió tens. Això és un concepte que els grups de música i els creadors independents nous ho entenen perfectament. i ho estan utilitzant. Jo tinc uns amics que tenen un grup de música i utilitzen, precisament, utilitzen certes webs i sobretot utilitzen el P2P per distribuir la seva música perquè la gent vagi als seus concerts.
D'acord.
O sigui, és un mètode nou, és una distribució nova. O sigui, el problema d'aquestes descàrregues jo no les veig amb la legalitat, les veig en que no s'adapten a les noves tecnologies, no s'adapten, no fan un nou sistema de distribució. Per exemple, tenim, no sé si coneixes l'iTunes,
sí.
Que és un programa de...
Perquè estem parlant de descàrregues i donem per entès sempre, o gairebé està penjat el tòpic, que qualsevol descàrrega és gratuïta i que aquí tothom pot fer el que sigui, però precisament iTunes és, diguem-ne, un sistema de descàrregues oficialitzat i amb preu afegit, o sigui que cadascú que descarrega alguna cosa d'iTunes paga pel contingut que es descarrega, no?
Exacte. És un dels millors mètodes de distribució de música que hi ha, i també pots pujar la teva música a l'iTunes. Pots arribar a acords amb l'iTunes i si no, sempre pots fer un podcast, que és que precisament Ràdio Maricel té un podcast,
sí,
de lliure distribució, amb el que tens més difusió. Aquest és un mètode que està funcionant. És a dir, que
encara que sigui de pagament,
encara que sigui de pagament,
que bé, hi ha moltes metodologies per fer-ho, però el pagament també suposo que garanteix
el
certes coses, no?
Exacte, el pagament és la fórmula més còmoda que hi ha, almenys per mi. Jo consumeixo música. Si tu vas a un programa de P2P i fas una cerca per un grup o per un artista,
sí,
és probable que el que baixis sigui un fake. Un fake significa que tu baixes un disc pensant que és d'un artista,
sí, sí,
i et
o
trobes...
baixes un arxiu que diu, no sé, Alejandro Sanz.
Exacte.
I després quan
igual l'obres, et trobes
material, diguem-ne, no adequat o no d'acord amb el...
Qualsevol altra cosa. Ara, també inclou la qualitat. Normalment se li dona poca importància a la qualitat quan es pengen els arxius allí. No té per què, et dic, els meus amics pengen amb la mateixa qualitat que pots trobar tu a iTunes. Però per al tema del pes i de la distribució, es pengen arxius de poca qualitat. En canvi, si tu vas a comprar a l'iTunes i busques el teu artista, trobes tota la seva discografia molt ben ordenada, amb molta facilitat per comprar-la, i saps que estàs comprant aquest disc i a la millor qualitat.
D'acord.
I segueix vindrà un PDF amb el booklet, amb la portada, tot ben, molt ben organitzat, molt ben plantejat. Per això, per mi, ho trobo el més còmode, perquè busques música, busques... El problema és que, per exemple, a Amèrica, als Estats Units, l'iTunes no només serveix per la música, sinó que serveix per les pel·lícules i serveix per les sèries.
D'acord. A Europa no?
A Europa no.
Només és música sola?
Bueno,
a
Alemanya sí que ho tenen.
D'acord.
Però al
resta d'Europa
no ho tenim. Això seria...
Diguem-ne l'ideal.
Exacte, per mi seria, per mi mateix seria el perfecte, perquè jo voto per tindre tot en format digital. Jo ja sóc dels nous.
D'acord.
O sigui, no, evidentment, i més amb les cases que s'estan venent, que no tenen tant d'espai, tindre tota una paret plena de DVDs o de CDs,
ocupa espai,
i a part aquests CDs es poden espatllar, en canvi tu tens la teva música en format digital, fas una còpia de seguretat cada X temps, que no t'ocupa res perquè ho tens en DVDs, o en part de DVDs ja tens tota la teva còpia digital, o amb un disc dur d'aquests portàtils, i pots tindre tot el teu abast. Jo, per exemple, perquè facis una idea, i un dia, si vols, parlarem d'això, jo quan compro una pel·lícula, el primer que faig és ripejar-la, que ripejar-la vol dir posar-la a l'iTunes. De la mateixa manera que si la comprés, però clar, tinc que anar a comprar-la a la tenda, amb el cost de desplaçament, buscar la pel·lícula, tornar a la teva casa, i després el temps que estàs per ripejar-la. És a dir, que la pel·lícula em surt molt més cara per voler tindre-ho tot d'aquesta manera... que ja es pot tindre, i que s'ha demostrat que quan estan posades les pel·lícules i les sèries d'aquesta manera, la gent les compra.
D'acord.
Perquè ho té allà, diu, vull veure l'últim capítol...
Vols dir que veritablement, si una persona vol que si li presentin les coses en condicions, està disposada a pagar. És a dir, hi ha públic que està disposat a dir, doncs sí, sí, jo vaig a iTunes i de la mateixa manera que jo comprava discos abans, doncs ara compro temes, però m'agrada que me'ls presentin i que me'ls pugui descarregar amb tot un seguit d'informacions afegides que, si no, no tindria de cap altra manera. Això sí, això sí que hi ha un, diguem-ne, hi ha un interès per
la,
això.
La gent busca comoditat. Ho hem parlat aquí moltes vegades. Si tu estàs a casa teva i surt la pel·lícula, la que sigui, per exemple, qualsevol pel·lícula, la tens allí i la pots veure, donant-li a un botó, la compraràs. I si et costa pues, 5 euros o 9 euros, la compraràs. No faràs.
Vol dir que aquesta comoditat de dir ja... Clar, això, exacte, de la compra immediata, per
és compra compulsiva, és el que deien, compra compulsiva. Després la veuràs una vegada i no la tornaràs a veure, i la podies haver alquilat, per exemple, no? Però bueno, ja l'has comprada. Per què? Perquè si algun dia venen els amics o ve algú, doncs allí tens la pel·lícula i la pots veure.
A partir del que ens comentaves i del P2P, suposo que aquí, diguem-ne, no s'arrisca, però aquí a vegades n'és un usuari habitual, cal que tingui, no sé si dir, a l'ordinador una sèrie de prevencions, perquè de la mateixa manera que ens deies que un pot baixar un arxiu que sigui un fake, hem
també
de suposar
pot
que
un virus.
Pot baixar un virus per aquí, no?
Sí, sí, o sigui, aquí hem de tindre sempre l'antivirus ben actualitzat, però això l'hem de tindre tant si fem P2P com si no.
O sigui, això l'hem de tenir sempre.
Clar, això és com les vacunes.
D'acord.
L'hem de tindre. Tant se val si te'n aniràs i et faràs mal amb un clau.
D'acord.
O sigui, tu has de tindre la vacuna. I l'antivirus, totes les persones que tenen que utilitzen Windows,
sí,
tenen que tindre antivirus i tenen que tindre-ho actualitzat. No serveix tindre un antivirus...
Vols dir per defecte, eh?
Vull per
dir,
defecte,
és igual
sí,
que facis o practiquis determinada navegació o no, l'has de tenir...
Només sembla. Pel fet d'estar connectat a internet, hi ha virus que ja poden infectar. O sigui, sols connectat a internet sense hagués obert cap pàgina. Hi havia ara no me'n recordo com es deia, però va ser bastant famós, que va infectar un munt d'ordinadors a empreses, i clar, que t'infecti a tu a casa teva és relativament greu, però que infecti una empresa pot representar perdre molts diners. I aquell virus, només connectant l'ordinador a internet ja s'infectava. Els que tinguin Mac i els que tinguin Linux ja saben que ells no els afecta. Actualment no hi ha cap virus per ells, per sort, no? Això no vol dir, com van dir l'altra vegada,
dia,
que el pròxim programa
algú es trenqui la closca per buscar el primer virus per Mac.
Però de moment encara no hi ha cap. Però si tens Windows, has de fer unes tarees rutinàries. La primera és tindre l'antivirus, i cada, per exemple, cada divendres, el divendres és un bon dia perquè ja està de cara al cap de setmana i és un bon dia per fer aquest tipus de tarees, actualitzar l'antivirus. No, i el que et deia, no serveix tindre un antivirus i que caduqui i dir no, jo és que tinc l'antivirus, el que passa que m'ha caducat. Perquè facis una idea, cada dia surten uns 12.000 virus nous. El que fem quan actualitzem l'antivirus és rebre les vacunes per aquest virus. Nosaltres, si tenim un antivirus i l'antivirus ha caducat, ens continua protegint dels virus que han sortit fins a l'últim dia que vam actualitzar. És a dir, que d'aquest virus sí que estarem protegits. Però tots els virus que surten nous, no. Clar, sempre estan sortint contínuament i sempre estem exposats a aquest virus. Per això els divendres hem de fer una còpia de seguretat. Hem d'actualitzar l'antivirus. I un cop al mes, jo recomano, si pot ser cada 15 dies, fer una còpia de seguretat de la nostra música, de les nostres fotografies, de la nostra vida digital.
Això segurament sí que és una de les coses que fa més mandra, no?
Sí, però bueno, aquest procés...
Perquè mira, l'antivirus que comentava, sí que hi ha molts antivirus que d'una forma automàtica gairebé busquen una hora del dia que un es pot programar prèviament i ja s'actualitza directament. Però en el cas allò d'haver de fer una còpia de tot allò quan un pensa, que tinc tantes coses, ara vinga, torni una altra vegada...
Però el problema no és tant fer la còpia, perquè la còpia també es pot automatitzar.
D'acord.
El problema és l'ordre. Els usuaris no tenen l'ordinador ordenat.
Vols dir que hem de ser molt metòdics amb aquestes coses?
Sí. Perquè si nosaltres li diem fes una còpia de seguretat d'aquesta carpeta, aquesta carpeta, aquesta carpeta, i després rebem un correu, el posem a l'escriptori, rebem un document, el posem a una altra carpeta, creem una altra carpeta, clar, no tindrem còpia de seguretat de tot això, no podem tindre la nostra informació controlada, que és el problema que tenim.
Suposo que ens diràs que has vist molts escriptoris carregats de...
Sí, sí, o sea...
De coses, no?
Però, bueno, he vist escritoris que semblava que els propis icones fossin al fons de pantalla. I no, no és la manera correcta. Per exemple, jo, al meu escritori, no veuràs ni un icon, cap. Només tinc els icones de quan estic treballant en un projecte, aquell mateix projecte. Però aquell mateix projecte només terminar de treballar a la seva carpeta i sempre amb una estructura ben ordenada. Què és el que això em dona? Primer, sé on estan les coses, no tinc que estar buscant i remenant. I després, jo tinc còpies de seguretat posades a cada hora. Si no ho tingués això ordenat, no serviria a res.
D'acord.
O sigui, és una qüestió d'ordre. Si tu tens l'ordinador ordenat, que ja ho diu la pròpia paraula, sí. I automatitzes la còpia de seguretat, no hi ha cap problema.
Però clar, segurament això, diguem-ne, és quelcom que s'ha d'aprendre un cop un acaba de comprar l'ordinador, no? Si no, després és més complicat, hem de suposar, posar ordre a un entorn desordenat deu ser més complicat que si un acaba de comprar-se l'ordinador i dir, vinga, què poso i què no poso, i què instal·lo i què no instal·lo, i què fico i què no fico, no?
Normalment quan una persona es compra un ordinador, té aquest pensament de,
dir,
faré una carpeta per música, una carpeta per això, una carpeta per això, i m'ho posaré tot molt bé.
El pensament hi és, doncs.
El pensament hi és i jo et dic que funciona 3 dies. Al cap de 3 dies...
Per què?
Per mandra, pel mateix que dèiem abans. O sigui, som mandrosos. És que no, seria mentir si diguessin que no, sí, que no som mandrosos. I clar,
perquè no deixa de ser una mica pesat, no? De pensar una mica en com ordenar tot això.
Clar,
en canvi és tan fàcil navegar i tan fàcil descarregar
que... Exacte, però el que passa és que acabem descarregant de tot i acabem tindre tot,
doncs tot ficat de la millor.
Que no serveix, que perquè descarrem qualsevol cosa, hi ha molts programes que són gratuïts i anem descarregant programes d'aquests i després no ens recordem ni que els tenim descarregats. Després ens trobem amb el típic cas de que no tinc espai a l'ordinador, però com pot ser si vaig comprar un disc dur gegant?
Enorme.
Clar, això és com si tens un magatzem molt gran i comences a tirar les caixes dintre. O sigui, no les tens ordenades, t'ocuparan més espai que si les tens totes per allà tirades.
O sigui, fer còpies de seguretat és absolutament necessari.
Sí, perquè després sempre ho lamentarem. Sempre. Podem dir, no, jo és que porto 10 anys en informàtica i no m'ha passat mai. Bueno, espera't, perquè potser l'any que ve et passa. O sigui, no pots dir que mai et passi. I els discos, o sigui, són màquines. Som sensibles d'espatllar-se i es poden espatllar jo he vist casos que s'han espatllat màquines perquè se li ha tirat un got d'aigua al damunt, que això pot passar
Per
un accident o per persones que fumen i el propi fum de l'ordinador el fum de la cigarreta és perjudicial per l'ordinador. Hi ha gent que deixa el gat que es posi a sobre el portàtil, això m'ho he trobat amb un alumne que vaig anar i tenia el portàtil obert i el gat dormint sobre el teclat. I el pèl de l'animal és, bueno, del gos i del gat, és molt, molt dolent per als ventiladors que porta dintre. I també es pot espatllar, perquè sí, de l'ús, simplement de l'ús o del no ús. A mi se'm va espatllar un ventilador d'un ordinador perquè vaig sortir de la dutxa, vaig posar el necessari sense adonar-me compte a la sortida d'aire i com no podia sortir aire, el ventilador va funcionar al màxim, es va espatllar. No em vaig adonar compte, al final el disc dur es va calentar i adéu disc dur. No va passar res, perquè tenia còpia de seguretat, però si no, sí que hagués lamentat.
Tot és recuperable o no?
A veure,
per aquells que pensen, m'ha passat una desgràcia grossa, bé, ho porto i que m'intentin recuperar el que sigui. Sí o no?
Depèn el problema. Si el disc dur s'ha espatllat, moltes vegades és irreparable i no podem recuperar la informació a menys que recorrim a mètodes que són molt, molt cars. Perquè aquest disc dur el poden obrir amb unes cambres que estan en buit i fer-li un tractament especial i recuperar una part de les dades. Per això val sobre els 3.000 euros. No surt a compte.
D'acord, no. A no ser que allà un hi tingui, en fi.
Clar, bueno, si és una empresa que et deia
sí,
que
ja haurà fet les còpies, doncs, sí.
Això sí, però clar, si és una empresa encara ho lamentarà més.
D'acord.
En canvi, si l'usuari de peu és el que li sol passar, no està, pràcticament no està al seu abast el recuperar un disc dur.
D'acord.
Però no té per què espatllar-se el disc dur, pot espatllar-se... Si no s'espatlla el disc dur, s'espatlla qualsevol altra cosa,
podem estar més tranquils, vols dir d'aquesta forma.
El que és documents, el que és la vida digital que parlaven abans, la podrem recuperar segurament. El que no podrem reparar són els programes. Els programes no els podríem recuperar.
D'acord, però tot el que fos documents molt probablement sí que es podria recuperar. Continuarem parlant de tot això perquè ens agradarà saber també com funcionen això que en diuen servidors externs i si val la pena que un tingui les dades, diguem-ne, en algun lloc de la xarxa indeterminat.
Això es diu cloud computing, ja t'ho avanço.
Cloud computing. Cloud, de núvol.
I per mi és un dels avanços més interessants que han hagut en aquest temps. Jo ho tinc tot per cloud computing.
D'acord.
El pròxim dia us explicaré com fer-ho.
Doncs, explicarem com aquestes còpies de seguretat o tota aquesta informació es pot tenir ben lluny de casa, assegurada en algun lloc. Bé, i tots els dubtes que puguin generar-se sobre això. Des del Sitges PC Centre n'hem parlat amb en David Cruz. David, gràcies. Fins d'aquí 15 dies. Tornem en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.